Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret participa fins demà a la Fira IBTM de Barcelona, referent en el turisme de congressos i esdeveniments. Barcelona acull aquesta setmana una de les principals fires professionals de la indústria MICE internacional. Es tracta de la IBTM World, una fira de referència per a aquest segment turístic que té lloc des d'avui i fins dijous al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona. Per tant, avui i demà. A Lloret Convention Bureau participa un any més en aquest esdeveniment dins l'espai de Catalunya, juntament amb una trentena d'empreses més del territori que tenen presència, com la lloretenca Avenia Hotels. Durant els tres dies de fira, que va començar ahir i que acaba demà, els representants lloretencs s'entrevistaran amb una trentena d'operadors internacionals dels mercats prioritaris de Regne Unit i França i una agenda específica amb operadors de països nòrdics. Així mateix, s'aprofitarà aquest espai per realitzar una presentació del projecte Olot Girona Lloret. Tot plegat, ho parlarem amb la directora del Convention Bureau de Lloret, Montse Belisario. Bon dimecres a tothom, avui últim dia de mes, 30 de novembre. El que fem al Bon Dia Bon Hora ara mateix és repassar la resta de temes que compliran el programa de contingut. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Demà es durà a terme una reunió amb els veïns de Can Sabata per explicar la proposta de millora per a aquest barri que es va triar dins el projecte dels pressupostos participats. Parlarem de la iniciativa amb el regidor que coordina l'obra de govern, Jordi Sais. Aquest diumenge, 4 de gener, arriba una activitat d'allò més lloretenca i tradicional, la tirada a l'art que organitza el Xinoxano amb el suport dels veïns. Entrevistarem un membre de la penya, Carles Carbonell. Per acabar, escoltarem el tràiler de Oh My God Barcelona, una obra de teatre que arriba aquest divendres a Lloret i que ho té tot per ser el menys convencional possible. D'entrada, els espectadors seran recollits en un autocar a la plaça de la Vila i traslladats a les cotxeres de Transports Canals. Escoltarem Albert Ruiz, un dels fundadors de la companyia Bratislava, que ofereix aquesta funció.
Doncs tot això, més el temps i l'actualitat de la jornada, repassada en forma de titulars, és el que complirà de contingut el programa d'avui, fins les 9 del matí. Salutacions de Rosa Giral, qui és que el prepara dia a dia, i de Josep Altafulla i Maria Joan Comartí, que som qui us parlem.
Bon dia, bona hora.
Doncs, com deia, a banda de tots els temes que acabem de presentar, també us oferim sempre la informació del temps. Ara són les 8 i 3 i sembla que la inestabilitat que vam tenir ahir la deixem enrere, però en tot cas, que sigui Miquel Bernis qui ens ho expliqui. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb 10 graus, temperatura molt similar a la d'ahir a aquesta hora a Lloret de Mar, humitat que ronda al voltant del 75% en una jornada que comença també amb un cel bàsicament serè o amb ben pocs núvols. Esperem un dimecres marcat pel temps estable i bàsicament assolellat. De fet, arriba un temps d'anticicló, uns dies d'anticicló, i per tant l'estabilitat marcarà les pròximes jornades. Esperem en tot cas que de cara al final del cap de setmana pugui arribar un altre canvi de temps, però s'entreveu no especialment actiu. Sí que hi haurà un front que entre diumenge, la tarda i dilluns probablement deixi algunes gotes i faci que els núvols siguin abundants i que el cel quedi bastant enterbolit, però difícilment passarem d'aquesta situació d'alguns plogims durant aquest moment, durant entre diumenge i dilluns. Per tant, bona part dels pròxims 7-8 dies el temps ha de ser bàsicament estable o amb més sol que no pas núvols. Pel que fa a temperatures, ambient força hivernal avui. Les màximes es quedaran per sota dels 15 graus a la selva marítima i esperem que els dies vinents no canviï gaire el termòmetre. Seguirem parlant de mínimes al voltant dels 10 graus i màximes que els costarà passar dels 15, per tant, sensació força d'hivern, podríem dir, en general, els dies vinents. Ja sense vent, que ha anat desapareixent aquestes últimes hores, avui encara esperem mar de fons i una situació marítima complicada durant el matí, però a mesura que avanci la jornada, el mar anirà en calma.
Doncs el que fem ara és repassar l'actualitat més destacada del dia i ens fixem en les portades dels diaris i comencem veient que els pressupostos de la Generalitat són tema destacat. En el cas del Punt i del Diari de Girona se centren en el que afecta a la província gironina. La inversió del govern pel 2017 fregarà aquí a Girona els 80 milions d'euros, que és un 45% més. Diu que les principals actuacions són la nova estació d'autobusos de Girona, la depuradora de Figueres i la reforma de les urgències de l'Hospital Trueta. La Generalitat hi destina un 58% més que el 2015, que són aquests, com us comentàvem, el diari de Girona diu 45% més, el diari El Punt diu 58% més. En tot cas, seguim amb altres notícies. Part del nou Bulli de Ferran Adrià es farà a l'aire lliure. El nou projecte preveu el trasllat del Bulli Lab a Calamonjoy a finals de l'any que ve. S'ampliaran el 20% que ara permet la llei i la resta seran instal·lacions exteriors. A la imatge ben grossa que il·lustra aquesta portada s'hi veu el xef Ferran Adrià a les instal·lacions del Bulli Lab ahir a Barcelona. També és notícia que hi ha queixes a Canet d'Adri per uns exercicis de soldats de Sant Climent. Ho porten a la portada tant el diari de Girona com el Punt Avui. També llegim en el Punt homenatge a la saviesa humil de Dolors Condom. D'altra banda, el diari de Girona Salvem el Golfet porta al jutjat l'Ajuntament de Palafrugell pel xalet que s'hi fa. Ryanair recupera el vol entre Girona i la capital de Sardenya per al 2017. D'altra banda, una revista francesa relega el xef del celler de Can Roca al desè lloc del món. I finalment, també en el diari de Girona, Girona recorda la catedràtica i professora de llatí Dolors Condom.
Altres titulars de la jornada són els següents. Bàsicament, la notícia dels pressupostos del govern per al 2017 que arriben al Parlament és la que destaca la resta de titulars i de premsa escrita. El periòdico titula La Generalitat guarda fons per costejar el referèndum. El País, Mario Draghi, diu que la integració europea s'ha debilitat pels populismes. El Mundo, la Generalitat destina 6 milions a la consulta i demana 7.000 a l'Estat. La Razón, comiat bolivarià. També el diari Ara, més despesa social i referèndum. I La Vanguardia, el pressupost català inclou el referèndum.
Doncs sí, si ens centrem una mica en aquesta notícia, el pressupost del 2017 preveu gairebé 6 milions d'euros que es podrien destinar al referèndum i pel que fa a la despesa social concentra gairebé el 75% del pressupost. En total són 345 milions d'euros més que el 2016 en despesa social. També altres notícies destacades d'avui, per exemple, Casa Nostra, Casa Vostra, és una campanya engegada per la societat civil per impulsar l'acollida de persones refugiades a Catalunya. Està tenint molt de ressò a través de les xarxes socials i preveu diferents activitats com per exemple un concert al Palau Sant Jordi o una manifestació que vol ser massiva. Referent al tema dels refugiats, uns 16.000 civils ja han marxat d'Alep arran dels enfrontaments entre l'exèrcit i els rebels a Síria. Les forces del règim de l'Assad han recuperat el 30% del territori d'aquesta ciutat controlada pels rebels. També en l'àmbit de solidaritat, després de la febre consumista del Black Friday i el Cyber Monday, arriba la seva resposta solidària, el Giving Tuesday. És el segon any que es fa aquí a Catalunya i participen 200 activitats i vol doblar la recaptació de l'any passat i arribar als 800.000 euros. La intenció és animar la ciutadania a col·laborar amb organitzacions sense ànim de lucre. Altres notícies ben diferents. L'ús del català recula un 5% en els màsters de les universitats públiques catalanes. A Andalusia s'ha detingut una parella i una dona que hauria rebut 10.000 euros per fer de ventre de lloguer. I en esports, dos titulars. Un és que l'Espanyol va aconseguir un empat al Corcón a un gol. Diu que els madrilenys van jugar sense complexos i els pericos no van reaccionar fins que Quique va fer entrar Baptistao i Reyes. I d'altra banda, en el món esportiu, en uns dies de dol per l'accident que hi va haver ahir a Sud-amèrica, una cadena d'errors va provocar la tragèdia de l'avió del Chapecoense. S'ha sabut que l'avió té una autonomia de vol limitada i quan estava a punt d'arribar al destí, un altre avió va tenir una emergència i va demanar prioritat per aterrar. Això va fer que l'aeronau es quedés sense combustible esperant a poder aterrar i, per tant, es van generar els problemes elèctrics que van acabar provocant el fatídic accident. Amb aquest repàs de titulars ens situem a les 8:10.
apareix el nou Bagua. Ara amb un nou estil. Més lluminós, més dinàmic, més modern, amb nous plats i amb un nou concepte de cuina. Ara al restaurant Bagua trobaràs cuina del món, plats tradicionals i plats per compartir i gaudir del seu nou ambient. I amb un menú diari a només 10 euros. Els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20 €. Restaurant Bagua. Ens trobaràs a Doctor Fleming número 1, al costat de l'antic Salvamar. Reserves al 972-36-10-16. Pàrquing gratuït. Vine i redescobreix el nou Bagua. Bagua.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... A més, els dimecres tenim totes les pizzas al local o per emportar a només 6 euros. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-37-0049. Obert tot l'any.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-36-43-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Auronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa, ara també a Lloret.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Auronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Auronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Auronix, la teva vida més fàcil.
Inscripcions obertes al concurs de pessebres a la llar, categoria artística i popular. Poden participar particulars, entitats, aparadors, establiments hotelers i comercials. Inscripcions als puntets de l'Avinguda de Vidreres i de Fanals fins al 9 de desembre pels establiments comercials i hotelers. Fins al 22 de desembre per als particulars. L'entrega de premis serà el dissabte 14 de gener a les 12 del migdia a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal. Concurs de pessebres a la llar. Les nostres tradicions nadalenques.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. Nova Ràdio Lloret.
Ens situem ara mateix a 8:45 del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Després d'aquesta breu pausa, ens hi posem per desenvolupar els temes que us hem presentat en portada avui, dimecres 30 de novembre. I el més destacat és que Barcelona acull aquesta setmana una de les principals fires professionals de la indústria MICE, que és la indústria, és el turisme de congressos i reunions. Es tracta de la IBTM World, una fira de referència per a aquest segment turístic que té lloc des de... que va començar ahir i acaba dijous, entenem. Tenim apuntades diverses coses, ara ho confirmarem en tot cas, però sí que es du a terme el recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona.
El Lloret Convention Bureau participa un any més en aquest esdeveniment dins l'espai de Catalunya, conjuntament amb una trentena d'empreses més del territori que hi tenen presència, com la lloretenca Evenia Hotels i altres institucions com el Catalunya Convention Bureau o el Costa Brava Girona Convention Bureau.
Deixem que tot plegat sigui la directora del Lloret Convention Bureau, Montse Belisario, qui ens ho expliqui. Montse Belisario, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, confirmar aquesta dada que la tenim apuntada de diferents maneres. La fira va començar ahir, es du a terme avui i demà també?
Exacte, sí, la fira va començar ahir, és una fira que dura uns 3 dies.
Per què el Lloret Convention Bureau considera que és una fira, diguéssim, entre cometes, d'assistència obligada?
Bé, la IBTM, com per exemple també la IMIT de Frankfurt, són dues fires de referència internacional en el mercat, en el sector MICE. Aleshores és imprescindible i a més tinguem al costat de casa que, no, que hi siguem presents. No?
I què és el que s'hi fa?
És una fira que és B2B, o sigui, normalment venen els diferents compradors, els diferents operadors de diferents sectors, i funciona de la següent manera. Es fan una preagenda amb una sèrie d'entrevistes concertades, els donem al nostre estany i, evidentment, tenim un mostrador per qualsevol altre operador que pugui passar.
I l'objectiu, és a dir, després d'aquí s'entreuen ja congressos lligats o simplement és donar a conèixer més el nom de Lloret i que la gent doncs ho tingui com a opció a l'hora d'escollir una destinació?
No, evidentment les dues coses. Una és per imatge de marca, evidentment, l'altra per els contactes, i a partir d'aquí també doncs, sí que a vegades surten peticions directes a la mateixa fira, però l'important és posar-nos en contacte amb aquests principals operadors del sector MICE a nivell tant europeu com nacional. Aquest és el nostre principal objectiu amb l'assistència a aquesta fira.
I s'aprofita la fira per presentar el projecte Olot Girona Lloret. Què és el que es fa exactament?
Bé, doncs aquesta tarda que farem serà a les 4 una petita presentació del projecte Olot Girona Lloret dins a l'estand del Catalunya Convention Bureau. Un petit contacte amb operadors que ja ens coneixen a nivell nacional per fer-los una mica de escalfar una mica a la memòria totes les possibilitats que tenim al territori, tant a Lloret com Girona com Olot, d'una manera integrada.
Perquè recordi'ns per què es va decidir fer aquesta sinergia entre Olot, Girona i Lloret.
Bé, es va decidir fer aquesta aposta, ja que al final som un producte que es complementa uns amb els altres, Girona més per la part associativa, Lloret més per la part corporativa i Olot més per la part d'incentius. Aleshores, som tres destinacions, tres conventions buró locals, els únics de la província de Girona, que han decidit unir-nos per la proximitat i per la complementarietat dels nostres paisatges i possibilitats, no?, d'accions.
I de Lloret, a banda de representants de l'organisme en si, també hi ha representants que formen part del Lloret Convention Bureau però que són de l'àmbit privat, no?
Sí, exacte. Nosaltres assistim com a estand propi dins de l'estand del Catalunya Convention Bureau, representant a tots els nostres membres de Lloret Convention Bureau, i a part, a nivell particular, participa Evenia amb el seu propi estand.
I lligat a aquesta fira promocional, tenim entès que Lloret rep la visita de dos viatges de familiarització amb operadors internacionals que venen a descobrir la destinació, no?
Sí, exacte. El primer va ser un pre-trip, un pre-IBTM trip, que es va fer aquest dissabte, que vam rebre més de 14 operadors mais alemanys, que vam poder conèixer doncs, part de la nostra oferta amb un sopar gastronòmic a Sant Pere del Bros, que també buscaven espais especials per fer sopars de gala o bueno, sopars una mica diferents. I justament a partir de dijous mateix a la tarda i fins dissabte tindrem també 6 operadors, tant de mercat nòrdic, anglès com francès, que també vindran a conèixer doncs, diferents possibilitats tant d'allotjament com d'espais congressuals com d'oferta gastronòmica i d'activitats de la nostra ciutat.
I sempre ho preguntem, no? Però de mica en mica Lloret es va fent un lloc més consolidat en aquest sector.
Sí, evidentment, tant a nivell nacional com internacional ja ens veuen com una alternativa destacable i important, doncs, a grans ciutats com, per exemple, un Barcelona o Madrid. Per les nostres qualitats, proximitat, connectivitat, serveis, etc.
Doncs Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, només ens queda desitjar que vagi molt bé tant la... Nosaltres dèiem IBTM, però és ABTM, no?
Sí, perquè les sigles són les que a nivell europeu s'anomenen més IBTM.
En anglès, va.
No? Però bueno, és igual, IBTM o IBTM és el mateix. Qualsevol persona que li parlis d'aquesta fira i que és del sector, evidentment la té com a fira de referència en el sector.
D'acord, és que al ser a Barcelona doncs, ho havíem catalanitzat, en tot cas la IBTM o ABTM, que acabi d'anar molt bé pel Lloret Convention Bureau i també aquest viatge de familiarització que tindrà lloc aquest dijous i divendres aquí a la vila. Moltíssimes gràcies per atendre'ns com a directora del Lloret Convention Bureau i molt bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia a vosaltres.
Del matí, seguim amb més temes al Bon Dia Bona Hora de la ràdio del Lloret de Mar, el despertador matinal de la ràdio d'aquest municipi. Demà es durà a terme una reunió amb els veïns de Can Sabata per explicar la proposta de millora per a aquest barri que es va triar dins del projecte dels pressupostos participats. La trobada s'ha previst per demà, com dèiem, a les 6 de la tarda a la sala de plens.
Sí, això serà demà. El passat dilluns es va fer el mateix amb els residents del nucli antic per detallar com es concretarà la proposta més votada per aquest sector del centre de Lloret, que passava per un projecte de revitalització de diferents elements.
Aquestes són les dues reunions d'aquesta setmana. El proper pas és reunir el Consell Veïnal per exposar el grau d'execució de les 19 propostes que conformen els pressupostos participats.
El Consell Veïnal el formen l'alcalde, regidors de l'equip de govern, un representant de cada grup municipal i un portaveu de cada zona o barri amb què s'ha dividit el municipi de Lloret de Mar.
Ampliem la informació amb el regidor que coordina l'obra de govern, que és Jordi Sais. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquestes dues reunions amb els veïns del casc antic i de Can Sabata són excepcionals, tenim entès. Quina finalitat tenen?
Bueno, tenen la finalitat perquè, per exemple, que el projecte guanyador del casc antic era un projecte que no estava definit, no hi havia unes actuacions concretes escollides, com han passat en altres zones, com per exemple les zones del Rieral o Puigventós, que han escollit fer una pista poliesportiva. Per exemple, el casc antic va escollir fer una rehabilitació de tot el carrer del Carme sense unes mesures concretes, i la idea de la reunió que vam fer el passat dilluns era per exposar quines mesures quines propostes podien quebre dins del projecte que ells van escollir.
I com va anar aquesta reunió? Es van decidir coses ja?
Bueno, es va exposar que s'instal·laria un tipus de cartelleria al llarg de tot el carrer del Carme, assenyalant pues, llocs emblemàtics o direccionals cap a llocs d'interès dins de la zona. Es va determinar que s'intentarien reduir el nombre de pivots que encinten la cera a fi efecte que no siguin tan invasius. Es va determinar que s'escollirien dins de l'enllumenat o se'ls posarien a disposició tres tipus de models d'enllumenat a fi efecte que l'escollissin. Doncs tots aquests aspectes són els que es van tractar, i així mateix els veïns també van dir la seva en relació de que volen més presència doncs, de jardineres i de verd en el carrer, i bueno, doncs, treballar en aquest sentit, intentar contemplar tot el que els veïns ens diuen en aquestes reunions i trobades.
Però, per tant, llavors, ara s'haurà d'elaborar un projecte per aconseguir aquesta finalitat.
Sí, clar, hi ha algunes coses que necessiten d'un projecte, hi ha d'altres que són actuacions més directes i que no calen d'aquest projecte, però en aquests casos, com són el del casc antic, sí, també hi ha altres zones que també es necessita d'un projecte. recordo el projecte de Canyelles, per exemple, que és la reforma d'un túnel que hi ha, que hi ha moltes humitats i s'ha de rehabilitar, i doncs aquí en aquest cas també requerirà un projecte per tal d'executar aquest projecte participatiu que es va escollir.
I d'altra banda, en el barri de Can Sabata, què és el que s'ha de discutir o s'ha de, bueno, de debatre?
El barri de Can Sabata té un projecte escollit que sí és determinat, que és la reubicació d'uns contenidors, de les escombraries que hi ha, però també els hi volem explicar quins són els projectes que afectaria en més gran mesura a tot aquell entorn, a fi d'efecte que els veïns ens informin si els hi va bé, si entenen que és una reforma adequada i que s'ajusta a les seves peticions, perquè l'equip de govern té pensat doncs, donar un impuls en tota aquella zona del carrer Senyora Rossell, on actualment està ubicat, diguéssim, el dipòsit de vehicles. Doncs se li vol donar a aquest espai una nova visió, no?
Uh-huh. I la resta de barris, diguem que ja està tot força clar, el projecte està clar i es tirarà endavant en els propers dies.
Amb els barris que no ens hi reunim és perquè els projectes són definits, concrets i establerts, i que no calen, només cal, doncs ja dic, en alguns casos ja s'han executat alguns, com a instal·lacions de, doncs, recordo, en les bústies de dues urbanitzacions es va demanar ficar un voladís perquè la gent no es mulli quan vagi a buscar les cartes, aquests ja estan instal·lats, i d'altres que també estan molt definits i que només cal doncs, rematar-ho amb els projectes corresponents i les licitacions que calguin perquè s'acabin executant, no? Perquè si superen els 18.000 euros doncs cal licitar l'obra d'execució.
I quin termini hi ha marcat per tenir tots els projectes ja enllestits?
El termini, clar, el termini marca cada projecte. Ja et dic que alguns ja estan acabats i executats i d'altres doncs, depenen dels terminis legals. És a dir, quan el cost del projecte supera aquests 18.000 euros, doncs cal fer les licitacions, que tenen el seu temps legal. Temps exacte no ens el marquem, però sí que quan abans millor, evidentment.
I ara, aquests dies que s'estan, entenem, preparant els pressupostos per l'any que ve, que en principi es debatran en el ple que hi ha programat pel 19 de desembre, si no ho dic malament, es tornarà a preveure una partida pels pressupostos participats?
Sí, això no canvia. Vull dir, hi haurà una segona edició de pressupostos participats i en els pressupostos contemplarà aquesta mateixa partida per aquest any 2017. Sí que en el Consell que s'ha de convocar es parlarà de les possibles novetats que puguin haver-hi en quant a l'enfoc dels pressupostos participats. Cal recordar que el 2016 va ser la primera edició i no tot està definit, collat i establert d'una manera dinàmica perquè això acabi siguent molt més àgil del que possiblement estigui sent aquest primer any.
Hi ha alguna modificació que es pugui comentar ja?
Bueno, és que s'ha de parlar amb tots els grups i amb els veïns per enllaçar-ho, però clar, el que volem és buscar fórmules que siguin més dinàmiques, que els projectes siguin molt més clars i definits, que és la idea i la filosofia d'un pressupost participat, és a dir, establir projectes que acabin sent a l'administració que sigui la que pensi en què s'ha de fer, doncs això ja ho ha de fer l'administració per si. És a dir, la idea és que en el barri ens falta, a la barriada ens falta doncs, una pista poliesportiva. Tenem que ens falta més dotacions de papereres. L'enllumenat és pobre. Coses d'aquestes que siguin clares i que serveixin perquè o que volen cursos de formació pels seus residents en el centre cívic o millor del centre cívic. Coses d'aquestes que siguin molt definides són les que són la filosofia dels pressupostos participats. I amb això és amb el que s'ha de concretar en aquesta segona edició, diguéssim.
I tenen previst també intentar buscar mesures per incrementar la participació, perquè recordem que, tot i ser una primera edició, doncs va ser força baixa?
Sí, però aquesta és l'altra. És involucrar més a la gent, perquè al final acaben la participació, com bé dius, no va ser l'esperada, en aquest sentit, és una participació baixa, no es pot dir tranquil·lament, però el que cal és involucrar la gent. No renunciar pel fet de que la gent no hi participi, sinó, doncs, miri, si en participen 10, aquests 10 seran benvinguts, i si en participen 200, doncs molt millor.
I, regidor, hi ha data fixada per la reunió del Consell Veïnal?
S'ha de fer abans que acabi l'any. D'acord. No està, perquè depèn de diversos factors, perquè les agendes de diferents regidors han de coincidir.
Cosa complicada.
Sí, s'ha de convocar abans que acabi l'any.
Doncs en tot cas sí que serà segur en les properes setmanes, perquè estem ja en el tram final d'any. Ens en farem ressò, esperem que vagi molt bé també la reunió amb els veïns de Can Sabata, que recordem que es farà demà a la tarda, i agrair-li molt a Jordi Sais, com a regidor de l'obra de govern, que ens hagi atès aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio
Lloret. Ara passa un minut de 9:15. I el que fem és interessar-nos per quin temps tindrem al llarg del dia d'avui, també dels propers dies en què iniciem el mes de desembre, i hi ha una mica de fred, però sembla que el fred intens no acaba d'arribar. Com evolucionarà la cosa ens ho explica en Miquel Bernis. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Esperem un dimecres marcat pel temps estable i bàsicament assolellat. De fet, arriba un temps d'anticicló, uns dies d'anticicló, i per tant l'estabilitat marcarà les pròximes jornades. Esperem en tot cas que de cara al final del cap de setmana pugui arribar un altre canvi de temps, però s'entreveu no especialment actiu. Sí que hi haurà un front que entre diumenge, la tarda i dilluns probablement deixi algunes gotes i faci que els núvols siguin abundants i que el cel quedi bastant enterbolit, però difícilment passarem d'aquesta situació d'alguns plogims durant aquest moment, durant entre diumenge i dilluns. Per tant, bona part dels pròxims 7-8 dies el temps ha de ser bàsicament estable o amb més sol que no pas núvols. Pel que fa a temperatures, ambient força hivernal avui. Les màximes es quedaran per sota dels 15 graus a la selva marítima i esperem que els dies vinents no canviï gaire el termòmetre. Seguirem parlant de mínimes al voltant dels 10 graus i màximes que els costarà passar dels 15, per tant, sensació força d'hivern, podríem dir, en general, els dies vinents. Ja sense vent, que ha anat desapareixent aquestes últimes hores, avui encara esperem mar de fons i una situació marítima complicada durant el matí, però a mesura que avanci la jornada el mar anirà en calma.
I a banda de la informació del temps, a l'equador del programa també ens interessem sempre per l'actualitat de la jornada, i avui ve molt centrada pels pressupostos de la Generalitat, que en Josep ens ho comentarà. A molts diaris han escollit aquest tema com a tema principal. El pressupost preveu gairebé 6 milions d'euros per al referèndum, i la despesa social s'incrementa i arriba gairebé al 75% del pressupost. S'hi destinaran 345 milions d'euros més que el 2016. Però en el cas del Punt i del Diari de Girona se centren en la província i diu que la inversió del govern pel 2017 a Girona fregarà els 80 milions d'euros. En el cas del Diari de Girona diu que és un 45% més que l'any passat. En el cas del Punt diu que és un 58% més. Ara ho veiem, sí. És un 45% més que l'any passat i un 58% més que el 2015. Nosaltres no ho havíem vist bé, ara ho diem bé. I també explica que les principals actuacions són la nova estació d'autobusos de Girona, la depuradora de Figueres i la reforma de les urgències de l'Hospital Trueta. També una altra notícia que comparteixen els dos diaris és l'homenatge a la saviesa humil de Dolors Condom. Girona recorda la catedràtica i professora de llatí. L'homenatge es va fer a la Casa de la Cultura. D'altra banda, una altra notícia, queixes a Canet d'Adri per uns exercicis de soldats de Sant Climent. Armats amb fusells, unes maniobres militars sense previ avís alarmen els veïns de la zona. I si ens centrem en el diari de Girona i llegim també que Ryanair recupera el vol entre Girona i la capital de Sardenya pel 2017, que una revista francesa relega el xef del celler de Can Roca al desè lloc del món i, finalment, cop policial a les falsificacions. Desarticulen a la Jonquera un grup criminal que hauria blanquejat 9 milions d'euros. A la imatge s'hi veuen moltíssimes caixes de material comissat per la Policia Nacional i Duanes.
Altres titulars de la jornada, la resta de premsa escrita, són els següents. El periódico, la Generalitat guarda fons per costejar el referèndum. El País, Mario Draghi, diu que la integració europea s'ha debilitat per als populismes. El Mundo, la Generalitat destina 6 milions a la consulta i demana 7.000 a l'Estat. El diari La Razón es fa ressò del comiat bolivarià. El diari Ara, llegim, més despesa social i referèndum. I La Vanguardia, el pressupost català inclou el referèndum.
També volem destacar avui que molts mitjans de comunicació es fan ressò de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, que ha engegat la societat civil per impulsar l'acollida de persones refugiades a Catalunya. De fet, precisament, uns 16.000 civils ja han marxat d'Alep arran dels enfrontaments entre l'exèrcit i els rebels a Síria. D'altra banda, també en l'àmbit de solidaritat, després de la febre consumista del Black Friday i el Cyber Monday, arriba la seva resposta solidària, que és el Giving Tuesday. És el segon any que es fa aquí a Catalunya, amb la participació de 200 entitats, i la intenció és doblar la recaptació de l'any passat i arribar als 800.000 euros. La intenció és animar la ciutadania a col·laborar amb aquestes organitzacions sense ànim de lucre. D'altra banda, també s'ha sabut que l'ús del català ha reculat un 5% en els màsters de les universitats públiques catalanes. L'informe d'Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua constata el retrocés de la llengua a les universitats. A Andalusia s'ha detingut una parella i una dona que hauria rebut 10.000 euros per fer de ventre de lloguer. En esports, un dels titulars del dia és l'empat a un gol de l'Espanyol al Corcón. Els madrilenys van jugar sense complexos i els pericos no van reaccionar fins que Quique va fer entrar Baptistao i Reyes. I també en l'àmbit de l'esports, avui és dia de dol per l'accident de l'avió que transportava l'equip del Chapecoense. I és un accident que va provocar una cadena d'errors. S'ha sabut que l'avió té una autonomia de vol limitada, tenia una autonomia de vol limitada, i quan estava a punt d'arribar al destí, un altre avió va tenir una emergència, va demanar prioritat per aterrar, i això va fer que l'aeronau es quedés sense combustible i es generessin els problemes elèctrics que van acabar provocant el fatídic accident.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui en el diari de Girona hi podeu llegir que Lloret aixeca la suspensió pel concurs del transport públic. L'Ajuntament, que va aprovar les modificacions en el plec de condicions a l'últim ple, ja ha obert el procés aturat des de l'agost i preveu que el nou contracte es podria adjudicar a principis del 2017. Ho explica el diari de Girona a la pàgina 18 i podeu llegir declaracions del regidor de mobilitat, Antonio Lorente, i també de l'alcalde, Jaume Dolçat. D'altra banda, en el punt, a la pàgina 23, es parla del sopar benèfic de Guitar Hotels amb Dolors Bassa. És el sopar que organitza l'Associació Catalunya contra el Càncer, la secció local d'aquesta entitat, i que fa cada any només amb dones per aconseguir diners per la lluita contra el càncer de mama. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, participarà demà al vespre a 8:45 en el nou sopar benèfic de dones solidàries a l'Hotel Guitar Central Park. Guitar Hotels i l'Associació Espanyola contra el Càncer organitzen la vetllada que recull fons pel programa Molt per Viure, que dona suport a les afectades pel càncer de mama. També hi seran presents l'especialista de l'àrea de nutrició i dietètica de l'Institut Vila Rovira del Centre Mèdic Tecnon, Montserrat Folk, i l'exvicepresidenta Joana Ortega, entre altres. I també presentarà l'acte la periodista Anna Boadas.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Cineclub
ATLA, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 1 de desembre, a les 9 del vespre, projecció de Transeuntes, una carta d'amor a la Barcelona postolímpica. Preu de l'entrada, 5 euros. En acabar la projecció, Cineclub ATLA i Teatre de Lloret coordinaran un post-screening al hall del teatre.
Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat. Cineclub ATLA, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Jo dic portem.
Ara falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. I ara parlem d'aquest pròxim diumenge 4 de desembre, que arriba una activitat d'allò més lloretenca i tradicional, la tirada a l'arc que organitza el Xinoxano amb el suport dels veïns i que consisteix en reproduir aquest sistema antic de pesca en què tothom col·labora en arrossegar des de la sorra la xarxa o arc que abans ha quedat estès en el mar. L'activitat es durà a terme, doncs, aquest diumenge. El primer vol previst sobre les 8 del matí i el segon, si tot va bé, sobre les 11 a la platja Gran de Lloret. Amb el peix pescat es farà un bon esmorzar entre tots els participants. I per això tenim en Carles Carramonell, membre del Xinoxano, als estudis de l'emissora. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com es presenta aquest diumenge?
Bé, després d'aquests dies de pluja i vent i temporal, creiem que bé. Això, si més no, que és el que mana en aquest cas, o el que determina més que l'art pugui funcionar, és l'estat del mar i del cel. I per tant, segons les previsions, sembla ser que tindrem a partir d'avui uns dies tranquils i dilluns gaudirem d'un dia maco, assolellat i amb el mar perfecte. Altra cosa és la que passa per sota del mar i els peixos que puguin sortir o no, però això ja és una altra.
Recordem que sí, què és el que simbolitza, no?, el fet de reproduir la tirada a l'art.
Bé, de fet simbolitza més enllà de podríem dir el que va ser un dels pocs mitjans de vida de la nostra població fa uns quants anys. Recordem quan en temps d'abans del turisme de penúries econòmiques on la terra i el mar era l'únic medi de subsistència que teníem aquí. I per part del mar, a més, era un sistema de subsistència popular. No era... Un pagès havia de tenir o la terra o que algú l'hagués llogat per treballar la terra. El mar havies de tenir una barca o bé algun art de pesca per poder pescar. I en canvi l'art era... El patró tenia l'art, tenia la barca, i a partir d'aquí tothom que ho desitjava, criatures, dones, gent gran, gent jove, podien anar a tirar l'art i del que es pescava, entre tots, es repartia. Havien establert unes proporcions, evidentment l'amo de la barca s'enduia més part, l'amo de l'art també s'enduia més part, el que organitzava tot també tenia una mica més de percentatge, i la resta a parts iguales. És un... Sempre s'ha dit que l'art és algo que no ha fet mai discriminació. Parts iguales amb dones, nens, gent gran, es repartia el peix i aquell peix podia servir o bé per dinar o bé per bescanviar-lo o fins i tot per vendre'l si convenia. I de partir d'aquí poder anar subsistint. Tenim l'anècdota d'algú d'aquí Lloret que l'havien castigat a l'escola perquè havia trencat alguna cosa i el càstig, o per poder-ho pagar allò que havia trencat, doncs va haver d'anar a l'art durant unes quantes setmanes, aixecant-se a les 3 del matí, tirant l'art, i després a les 9 del matí cap a escola.
Aquesta és una altra. Avui en dia es fa a les 8 del matí del diumenge, però això es feia de matinada.
Exactament. De matinada a matinada. No com ara, també entenem que els temps han canviat i no és qüestió de fer-nos aixecar a les 4 del matí per tirar, però sí, l'hora de tirar és abans de que surti el sol, per quan surti el sol és el moment aquest que els peixos estan menjant i poder-ho agafar. Ara es fa amb un... Per això en fem dos també una mica, no? La que diem l'original, o la bona, o la més emblemàtica, que és aquesta, que a les 8 del matí, que hauria de ser una estona molt abans, però bé, a les 7 comencem a preparar, veus sortir el sol, veus la barca com cala, i sobre les 8, sempre diem sobre les 8 perquè poden ser un quart de 9, però pot ser 3 quarts de 8, depèn de la barca, de les corrents, de tot, comencem a tirar. Després d'esmorzar, evidentment, si recollim alguna cosa, esmorzem, preparem l'art, que també té la seva feina. Això no, potser no se n'ha parlat massa, però que l'art primer vol dir plegar les cordes bé, les cordes molles, transportar-les fins al camió, l'art moll, que pesa el que no està escrit, amb tota la sorra que arrossega i l'aigua, també carregar-les en un camió, portar-les a Canyelles, carregar-les a la barca, i pensem que no és una càrrega de com que trabuques com un camió, s'ha de posar ben posat, primer la corda que toca ben plegada perquè després es pugui
desplegar bé
i calar bé, tornar a la barca cap a Lloret, calar i llavors tornar a tirar l'art. Per poder fer això en un parell d'hores calen moltes mans i anar per feina, i és això també on fem una mica, també sempre la crida a la gent que vingui a la primera tirada, que és la maca, que és l'original, que és la que on te vius com el més semblant del que vivien abans, i després també que ens ajudin a preparar tot per la segona, que llavors sí que amb més bon temps, més calor, és més, diem, sempre cara a la galeria, pels turistes que passegen, sobretot jubilats, i aquella gent que s'ha despertat una mica més tard.
Sona nostàlgic, però déu-n'hi-do la feina i el procediment que s'ha d'utilitzar, que s'ha de fer.
Sí, sí, i sobretot molt abans i després, com deia, l'art ha d'estar les cordes no ben plegades, super ben plegades, perquè la barca va tirant i es va poder desplegar. S'ha de fer un temps ràpid de plegar-les. S'ha de tenir després l'art eixut, un cop has acabat, al cap d'uns dies anem a la sorra, l'estirem tot el que dona de llarg, ben aclarit, per poder-lo aixugar, treure-li la sorra, treure-li les petites algues, treure-li algun sonset o algun peix que ha quedat mallat en allà, perquè si no, tot un hivern o uns mesos a qualsevol lloc, així moll, i amb algun peix per dins es podriria, podrien entrar-hi rates, podria ser. Per tant, és estendre'l, aixugar-lo, les cordes el mateix, tornar-les a plegar fent les duges que totes, i amb ordre també, perquè no és el mateix, les primeres cordes són més gruixudes, les últimes són menys, o al revés, ara no sé, dic al revés, poder.
Més o menys les dimensions de l'art, amplada, llargària, més o menys...
Sí, diferenciem l'art del que són les cordes. L'art s'anirien a uns 200 metres, aproximadament. Pel que la gent que no l'hagi vist mai, imagineu-vos una corda de una bossa de supermercat feta de reixa, en la qual hi ha el cub, que seria la bossa pròpiament dita, i les nanses. El cub deu fer això, uns 80 o 100 metres, i les nanses, en aquest cas les cordes, la nansa fins a arribar a les cordes, uns altres 100 metres, aproximadament, eh? Llavors, a partir d'allà se li lliguen uns caps i poden haver-hi... Ara nosaltres també el fem més curt, perquè també és una recreació i poder posar 300 o 400 metres de corda. Però la gent d'abans, que havia d'anar a buscar el peix allà on era, podia haver-hi 800 metres, un quilòmetre de cordes tranquil·lament.
I a mesura que les dues fileres van de persones van estirant la corda d'un costat i d'un altre, aquesta bossa imaginària, el que és l'art, es va tancant i es va replegant cap a la platja.
Correcte, es agafa primer una amplada considerable i a mesura que es va acostant es va fer com un...
Es va estrenyent.
Es va estrenyent i a més tot el peix que hi ha dins va quedant... presa dins del cub de l'art.
I després es menja el peix pescat.
Exacte, no podem dir quin tipus de peix, perquè amb aquests anys hem pescat de tot, hi ha anys que són sonsos, hi ha anys que és reget. Tenim l'anècdota de l'any que vam fer-ho pel programa divendres, que vam fer-ho fora de l'hora que toca, i el mes, penso que era un mes de març, a les 4 de la tarda, que vam dir ho fem, però no pescarem res de res de res, i el programa va portar peix comprat per poder fer veure el peripé, sí, per fer el peripé, per si no agafem res. Sí. I en canvi aquell dia vam agafar una mà de peixos que no havíem agafat mai. Peixos grossos, dorades, vegells... Què ha passat? És el que hi ha allà. Arreplegues el que passa. El normal és el reget, també hi ha la dita reget peix de Lloret, o sonso, és el més habitual. Hi ha algun peix que despistat que passa per allà, algun pop o... Però a partir d'aquí ja depèn.
8 i 11 del matí, eh?
A partir de les 8.
A partir de les 8. Però la segona tirada...
Sí, les 11, quarts d'11, les 11, al voltant.
Després de la tirada a l'art, i ja que et tenim aquí, la pròxima activitat també és a tocar.
Sí, sí, 15 dies després, la Fira dels Sants Metges. Un clàssic ja també, on a més en aquí demanem encara més la col·laboració de la gent. Recordem que a la Fira tenim exposició d'herbes remeieres, de productes nostres, de licors, marmelades, la mel... I a més també de gent anònima, per dir-ho així, de veïns nostres, que ens porten els seus pastissos, les seves galetes, les seves coques de Nadal, perquè la gent ho degusti. Llavors a tothom que se'ns porti algun pastís, unes galetes, una plata del que sigui, serà obsequiat amb un calendari del Xinoxano. I aquest és el que ens ajuda a fer la fira més gran, que la gent, a part de les herbes i de les mosses que tenim nostres, que vegi un exemple de què fem o què fan les persones d'aquí, no? Mm-hmm. Pastissos, i dic pastissos, coques, hi ha bunyols, hi ha carquinyolis, hi ha xocolates, el que sigui és benvingut.
I el calendari, a banda de la Fira dels Sants Metges, es pot adquirir, aconseguir d'una altra manera?
Sí, el vam presentar, per dir-ho d'alguna manera, per primer cop el dia de la Fira Medieval. Aquest diumenge el tindrem a la Tirada de l'Art, per qualsevol persona que el vulgui, i si no, a la Fira dels Sants Metges. Després, un cop passat això, també, com sempre, allà a la Barberia Reguant o al Puntet també en tenim uns quants, per si queda algun cara sense. Si en sobren, perquè hi ha hagut anys que no arribem quasi bé a cap d'any sense encara amb estocs.
Quina tirada té, normalment?
1.800 exemplars. Podríem dir, pel que jo personalment conec, calendaris de pagament que se'n venguin tants, trobaríem ben pocs llocs on se'n venguessin tants, bueno, un calendari d'aquests de paret normal.
Mm-hmm. Quin és el preu?
6 euros.
6 euros. Hi ha alguna fotografia emblemàtica? O...
Bueno, sempre aprofitem alguna de les fotografies que hem fet d'aquestes maques, ja sigui de la samarreta de les platges o de les ermites, o del diploma, o... Aquest any tenim, ho dic de memòria, bueno, és una foto de la costa, pas ara no em facis dir de quina platja, uh-huh. Però una foto d'aquestes maques. A més, cada 3 mesos de calendari hi ha un full amb anècdotes lloretenques, d'aquelles que diem del Lloret d'ahir, de l'avui i del demà, i a cada full, més enllà de les nostres activitats, doncs també trobem refranys del mes, trobem consells d'aquests del pagès, de com sembrar, de quan, i també d'algunes festes o fires a nivell més català o del voltant, no? De Blanes o de Tossa.
Doncs amb el rerefons de la bona previsió meteorològica que hi ha el diumenge, perquè clar, després, si fa mal temps o mala mar, sí que no es pot fer la tirada a l'art i ja queda ajornada pel
proper diumenge, o en aquest cas igual dimarts o dijous podria ser, però és un tema que no ens plantegem fins al mateix moment. Dia, Ens hem trobat el dissabte a la nit de pensar que se suspèn perquè la mar està amb un temporal de calample, aixecar-te el dissabte i com un mirall, o al revés. Uh-huh. I per tant, fins al mateix dia a les 7 del matí no es decideix res.
Molt bé. Que vagi molt bé la tirada a l'art, després ja parlarem també més abastament de la Fira dels Sants Metges, però en tot cas, que vagi bé l'activitat.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
I ens transporta, som aquí per conquerir la ciutat. Ara és nostra i ningú podrà impedir. Només tenim una estona, ben de pressa haurem d'anar. Oh my God, Barcelona, tot el que hem de visitar. Tots els turistes contents, contents, a Barcelona venen corrents. Tots els turistes contents, contents, a Barcelona venen tots. Venen els turistes ben contents, a Barcelona tots. Arribem,
de tots els llocs del planeta.
Estem escoltant el tràiler promocional de Oh My God Barcelona, una obra de teatre que arriba aquest divendres a Lloret i que ho té tot per ser el menys convencional possible. D'entrada, els espectadors seran recollits en un autocar a la plaça de la Vila i traslladats a les cotxeres del Transports Canals, situades a la zona industrial. Allà conformaran el públic que veurà Oh My God Barcelona, una obra còmica i musical que critica el turisme de masses a la Barcelona del segle XXI. De fet, adapta una peça escrita 150 anys enrere per Jacques Offenbach, anomenada La vie parisienne. Oh My God, a Barcelona, representa aquest divendres 2 de desembre dins de la programació del Lloret Espai Off. L'obra comença a 8:45 del vespre, queden les últimes places a la venda a un preu de 8 euros. L'obra la representa la companyia Bratislava, un dels fundadors, productor i un dels actors és Albert Ruiz. El tenim al telèfon i el saludem. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com és que heu decidit adaptar aquesta opereta còmica i musical escrita ara fa 50 anys?
Doncs bé, que ja vam fer la primera producció amb una òpera bufa d'Offenbach i després, al voler buscar una segona, vam estar buscant altres autors i altres obres més contemporànies que ell, però ens vam decidir que l'obra d'Offenbach, el Can-Can, tot aquest vodevil que interpreta, és tan actual que vam veure aquesta obra i vam dir el que passava 150 anys a París és el que està passant ara a Barcelona, i a més amb la polèmica ara que hi havia a la Barceloneta, amb tot aquest turisme de masses que deien de lloguers de pisos, tota aquesta problemàtica que hi havia era el que passava 150 anys a París. I vam dir, això és or, hem d'actualitzar la nostra ciutat.
L'heu hagut d'adaptar, però, d'alguna altra manera?
Sí, sí, clar. Aquesta és una òpera que dura 3 hores o 4 i que està interpretat per uns 30 actors, més tot un cor de ballarins. I nosaltres el que hem fet és agafar l'essència i reduir-la a 6 actors, que a la vegada som els mateixos músics. Músics són ballarins i són cantants, o sigui, ens ho fem tot nosaltres. És reduir una òpera de Liceu a... en aquest cas que anem a Lloret a unes cotxeres d'autobús.
Quina durada té, però, ara, doncs?
Ara són 80 minuts. Sí, és una hora i 20.
Uh-huh. L'argument quin és?
L'argument és una crítica. És una crítica a una ciutat aparador que està volcada al turista. A un turisme... Perquè arriben a la ciutat dos turistes anglesos que són de la reialesa anglesa, i venen aquí a passar-s'ho bé, a gaudir, a fer tot allò que no poden fer al seu país. Aleshores, el que nosaltres és com els enganyem, com ens aprofitem, com ens burlem d'ells i com volem aconseguir entre això i en renous i enganys aprofitar-nos també d'aquest turisme. D'aquesta manera.
Mm-hmm. Ens crida l'atenció que us endueu al públic en autocar.
Sí, 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 sí. En aquest cas ens ho va... La Maranta del Lloret ens va proposar una idea i és genial. O sigui, el públic es recull amb autocar, es porta fins a un lloc, allà es trobaran més sorpreses, veurà que no és una obra convencional, que està en un escenari amb públic, és totalment diferent. Nosaltres estem encantats, perquè és el primer cop que fem aquesta bogeria, i ja veureu tots els espectadors. No serà una obra típica. Sereu només amb la idea de les cotxeres, que us podeu imaginar com comencen tot amb autobusos i turismes.
Doncs no desvetllem més aquest Oh My God Barcelona. Agraïm aquesta comunicació a aquesta hora del matí, Albert Ruiz. Esperem que sigui tot un èxit.
Un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia. D'aquesta manera acabem el Bon Dia, Bona Hora. D'aquí a uns segons, les 9 en punt del matí, i una vegada més, al ser aquesta jornada, tenim doncs una nova edició del programa amb veu pròpia i amb la nostra companya Maria Joan Comartí. El Bon Dia, Bona Hora torna demà dijous a la mateixa hora, a les 8 en punt. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia, bona hora.